Farem a les 4 i 4 minuts. Més notícies a les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Un any amb tu.
Heu de saber que les Illes Balears som la comunitat autònoma que més producte ecològic consumeix.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Moment per començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Miguel Soler, que ens acompanya aquí al control tècnic. Encara rebem missatges de temes relacionats amb la Balanguera. Ara vos els farem arribar perquè realment ha estat emocionant, però també hem de saber altres coses que passen a les Balears i pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Sí, arriba el moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Celestí Oliver ja tornant-se aquí.
Sí, som aquí.
Miquel Junt, com anem?
Bon
no t'hem fet cantar, Miquel. T'has estudiat aquest moment?
No, s'ha amagat.
Incòmodo?
No, és que potser plourà si he de cantar jo.
No, i nosaltres també, però...
Avui
celebram.
No. Que esperi més tard.
Sí, sí, baixi, ja,
ja podria ploure, això sí.
Sí, sí. Missatges que han rebut, perquè... Ara parlàvem d'aquesta cantada popular de la Balanguera. En Joan Bibiloni, actor, mos diu... Avui que parlau de la Balanguera Tèntol, una curiositat que vos vull dir. L'any 1976 es va estrenar El viatge d'estió capellà d'en Xef Fortesa. L'obra comença amb un cor dels actors, L'Illa Eterna, cantant la Balanguera. Mm-hmm. I de Joan Bibiloni, moltes gràcies per aquesta informació, perquè no la coneixíem.
L'any 76.
Sí, ens ha ajudat a enriquir i a saber que també aquesta obra, Xef Fortesa, conté la Balanguera, sí, molt abans de que se declarés himne oficial, que recordem que va ser l'any 1996 per part del Consell de Mallorca. També dir-vos, que no ho hem pensat a dir la primera hora de programa, que un dels actes de tots els pobles serà Palma. A Palma serà la plaça Major, també la cantada a les 8, i després hi haurà un concert de música nostra, perquè si vos agrada música nostra i voleu fer un ball...
Actuació i
ballar.
També.
Cantar i ballar, sí.
Podreu assistir-hi. I també mos ha escrit Bàrbara de Bunyola, que mos ha dit que els infants de l'escola de Bunyola han cantat acompanyat dels xerimiers d'aquesta localitat. I doncs, bé, moltes gràcies, com sempre, per tots els vostres missatges. Intentam llegir-los així com van arribant, perquè serà ben emocionant avui, a partir de les 8, aquesta cantada multitudinària a tots els pobles de Mallorca de la Balanguera. Això ens ha ocupat la primera hora, però ara tenim molts altres temes per repassar i començant parlant d'agricultura i d'agricultura ecològica, perquè som pioners en el consum d'aquest tipus de producte.
Veig els cràters de la lluna, veig agricultors ingràvits, moviments, una figura, veig amor en els seus hàbits.
La producció ecològica de les Illes Balears es troba en un moment de desenvolupament i consolidació, segons les dades que porta el govern. En els darrers 5 anys, la superfície ecològica de l'arxipèlag ha augmentat més d'un 33% i ja supera les 50.000 hectàrees, és a dir, un 21% de la terra agrícola utilitzable. Hem volgut parlar d'aquest tema amb en Fernando Fernández, director general d'Agricultura, que justament no m'ho ha pogut atendre en directe, però hem parlat avui de matí amb ell i m'ho ha explicat això sobre aquesta mateixa qüestió.
Gran parte de la superficie agraria se produce en condiciones de ecológica en este momento. El porcentaje de superficie agraria útil en ecológico supera la media nacional, está ya en torno al 23%, por lo tanto estamos muy cerca del objetivo de la Unión Europea, pero además sucede que la ciudadanía, el consumidor de Baleares, consume también el doble de lo que se consume de media en el resto de España. En el resto de España está en torno al 63, 64 euros al año de consumo de productos ecológicos, y en Baleares está en 117. Yo creo que es verdad que el sector necesita mucho, necesita trabajo para consolidar una estrategia de viabilidad a futuro, pero existen oportunidades importantes, y es la superficie agraria que tenemos en ecológico y también el consumo, que es elevado.
Ja mos ho ha avançat ara en aquest àudio en Fernando Fernández. Les Balears són la comunitat autònoma que més producte ecològic consumeix de l'Estat. De fet, estem doblant la mitjana estatal, que és moltíssim. I això, mos ha contat, respon a diversos factors. Són aquests.
Por una parte, yo creo que la ciudadanía en Baleares tiene una clara conciencia ambiental. Eso además es bastante claro cuando vienes de fuera. Es decir, la gente en Baleares sí que percibe los límites del desarrollo porque los vive en su propia isla y ve las capacidades de lo que es el medio ambiente y, por lo tanto, tiene una clara conciencia ambiental. Por otra parte, es verdad que hay un nivel adquisitivo que está por encima también de la media nacional. Por último, hay una población flotante muy grande que procede de otros países de Europa, donde el consumo de productos ecológicos está muchísimo más extendido que en España. Cuando vienen aquí, pues continúan con sus hábitos de consumo de allí, que son, pues, en cierta manera también consumir ciertos productos como ecológicos. Entonces, yo creo que esa triple circunstancia hace que el gasto per cápita en Baleares en productos ecológicos sea muy superior a la media nacional. Una figura, veig amor en els seus hàbits. Veig els cràters de la lluna. Veig agricultors ingràvits.
Rodiments. I per aprofitar aquest bon estat de l'agricultura ecològica a les Illes Balears, el govern ha fet un pla estratègic per construir un sector més sòlid, rendible i professionalitzat, diuen. Fernando Fernández ens ha destacat alguns d'aquests objectius.
Así, por ejemplo, el objetivo 1 pues es claramente conseguir el 25% de la superficie agraria en producción ecológica. El objetivo 2, por ejemplo, es aumentar un 10% del número de operadores, pero es que el objetivo 3 se refiere al valor de la producción ecológica en producción agraria, y lo marcamos en que representará el 25% del total del valor económico del sector agrario de Baleares. Es decir, pasaremos de un actual que está en torno al 16% al 25%. Además, habremos conseguido que la edad de los titulares de explotaciones ecológicas sea más joven, pase de 51 años actualmente a 48. Vamos marcando objetivos así hasta 17, muy concretos, que entendemos que si desarrollamos todas las actividades del plan, los conseguiremos. Y si conseguimos esos objetivos, pues claramente la situación del sector ecológico se habrá consolidado.
Doncs aquestes eren les paraules de Fernando Fernández, amb qui Miquel ha pogut parlar avui de matí. I crec que ha quedat prou clar, no?
Clar. Sí.
Tot allò que s'ha de potenciar, doncs, encara més, i donar més suport en aquest sector agrícola ecològic de Balears.
Sobretot perquè s'ha d'aprofitar que la gent consumeix.
Exacte.
I és el moment per aprofitar, perquè també els pagesos visquin
millor. S'ha d'aprofitar aquest moment en què sobretot són grans consumidors d'ecològic, però que el consum de producte ecològic sigui d'aquí, també de quilòmetre zero.
Sí.
Producte local. No,
i la cosa que bona que té els productes ecològics és que que també és de consum de quilòmetre zero, per tant, se suposa, normalment, que si se fa aquí, se consumeix aquí.
Hauria de ser així, sí.
I no només ecològic, sinó també de quilòmetre zero, que per això també
zero,
nosaltres insistim.
Encara és més ecològic, perquè no ve de l'altra punta damunt.
Sí, perquè a vegades compres un kiwi que són boníssims, que són ecològics, que són de Nova Zelanda, però clar, ja no són ecològics, perquè són de Nova Zelanda.
I han de venir fins aquí,
ja.
Sí. Però bé, molt interessant, doncs, aquestes dades de consum en ecològic aquí a les Illes Balears, doblam la mitjana de l'estat espanyol en aquest sentit. Tenim més temes, però. I ara hem d'anar fins a París, hem de pegar un vot a París, que això sempre mos agrada, perquè la ciutat, també un tema ecològic, ha canviat els cotxes per ser bicicletes.
Una bicicleta i dos pedals. Cotxos de jugueta per safaris vegetals. Orquestres trimestrals de crustacis i primats juguen en el limbo a ses universitats. L'amo d'escolmado està de white. Fuetja una revista i beu Coca-Cola light. Tu me mires i fas un badai. I sonen ukeleles massa enfora de Hawaii.
I doncs sí, París ha aconseguit canviar els cotxes per bicicletes i també ha assolit el que alguns anomenen el miracle dels 15 minuts. Això què és? Que en aquesta ciutat tens gairebé tot el que necessites, és a dir, feina, escola, supermercat, metge, oci, a 15 minuts, caminant o amb bicicleta.
Wow.
Increïble.
Sí.
A París. La impulsora de tot això ha estat la que fins fa uns mesos era la batlessa Anne Hidalgo, que durant més d'una dècada de mandat ha convertit la mobilitat en una batalla política, però també cultural. Durant aquest temps, la ciutat ha canviat, segons expliquen en un reportatge sobre aquesta qüestió que han fet el diari El País. Si el 2014 a París hi havia 700 quilòmetres de carrils per a bicicletes, ara ja n'hi ha a prop de 1.500, de 700 quilòmetres a 1.500. S'han peatonalitzat més de 200 carrers i se'n preveuen sumar 500 més, però és que també s'han eliminat més de 70.000 places d'aparcament de cotxes, 70.000 places, per crear-ne 180.000 per aparcar bicicletes.
Paris, des petits quartiers, oubliez les touristes, les cartes postales et leurs vieux clichés. La tour pêche la joue aux yeux des passants, mais moi je vous emmène à Ménilmontant, d'y prendre un petit verre, êtes mes invités.
Ai, París. Ara bé, aquest canvi de mobilitat també ha creat problemes, diuen en aquest article. Els conductors de cotxes es queixen de la impunitat dels ciclistes. Els vianants se senten envaïts per les bicicletes. Per això, des de l'Ajuntament de la ciutat, diuen que ara el més important a generar, sobretot, pedagogia i fomentar la urbanitat entre tots, perquè no hi ha cap canvi que s'hagi aconseguit, diuen, en un dia.
No, s'ha de fer poc a poc.
I així passa.
Sí, però si heu viatjat a París en els darrers temps, veureu una allau de bicicletes per amunt i per avall, pujant i baixant, i aparcades i no aparcades, i bicicletes d'aquestes de compartides, també això funciona molt bé, moltíssim, n'hi ha per tot, n'hi ha moltíssimes bicicletes normals, bicicletes elèctriques, i clar, tot això ha ajudat molt a la mobilitat, i tot i que a París a vegades també hi ha mesos que és una ciutat prou plujosa, però també té bon temps.
Han fet gola, també mos fa gola. Un amic me diu, anirem a París, no he estat mai.
No he estat mai, no. Ai, de mira, el teu amic.
Sí, anirem a bicicleta.
Saps qui ha estat a París fa res,
qui?
Un parell de dies?
Qui?
Na Raquel Agüeros.
Oh. Raquel.
Com estàs, estimada?
Ai, Coret, aquestes encerrones. De bon divendres, sou total.
Que escala, he telefonat a Raquel i me diu, de què hem deixat Raquel?
Per a veure, tu quant has estat a París? Perquè
no vos ho compto.
Ho saben pràcticament tot de tu, Mancoixa.
No, vaig anar amb una amiga, ahir va fer una setmana. Varen anar des de dijous a diumenge i varen fer intercanvi de casa. I va estar fantàstic, i la dona de la casa mos esperava per donar-nos els claus i li varen demanar, men, com trobes que mos hem de moure per París? I va dir, jo sempre hi vaig en bici. i mos va recomanar una aplicació, que crec que és una aplicació europea, no estic segura, que es diu, no sé si és LIM o LIME, que es diu L-I-M-E, i varen agafar com un passe d'un mes, que són 4,99 €, i després cada viatge són 1,50 €. Quin és el truc d'aquí? Que cada viatge té un temps limitat de 20 minuts. Uh-huh. I doncs, si tu te passes de 20 minuts, cada minut, o sigui, un viatge de 20 minuts costa 1,50 €. Però si tu te passes de 20 minuts, el minut se computa a 0,50 cèntims. Al minut, lo qual que fèiem, si teníem un trajecte de 35 minuts, agafaven dos bicicletes. Als 17 minuts
mos aturàvem i l'aparcàvem.
Sí.
I tu, Raquel, vas trobar que hi havia molta gent en bicicleta per París?
Com?
Vas trobar que la gent se movia molt en bicicleta per París?
A tope,
per París,
a tope, sí. Junc, a tope. La veritat és que m'ho van quedar molt sorpresa, anàvem una amiga i jo, i es veurà que només aquesta aplicació, després també hi ha bicis públiques, diguéssim, com que les pots agafar pagant un poquet, com aquí seria com la targeta ciutadana, no? Has de viure.
Bé, és Bici Palma, sí.
Exacte, que és també com el mateix.
Funciona també molt bé, Bici Palma, i ara... D'ençà que ha arribat el bon temps... Bé, sempre funciona tot l'any a Palma. Però ara ja se nota que a determinades estacions hi ha molta mobilitat, perquè hi ha dies que hi ha moltes bicicletes, hi ha dies que n'hi ha poques. Les elèctriques van més cercades, com sempre, tot i que ara que s'ha de pagar una miqueta més, en el cas de Palma.
Sí, aquestes eren elèctriques també. També, vam fer en 3 dies i mig, més o menys, uns 55 quilòmetres. Clar, no te n'adones molt, no?, quan ets xat, però clar, te dona una perspectiva molt diferent de la ciutat.
Exacte, perquè sí, ho pots veure
tot. Sí,
i m'ho
va sorprendre molt, Margalida, que jo crec que tu també vas anar fa no molt, que havien llevat carrils de les grans avingudes, diguéssim, i si en tenia 5 carrils, abans tots per cotxes, ara 3 d'ells eren per bicis i busos, com si posin aquí de la EMT. I clar, cada pic és més difícil conduir per París. Òbviament, la gent que viu en el centre, jo tenc una amiga que la van anar a veure també, i ella me diu, ella acaba de ser mamà, i diu, nosaltres no tenim cotxe a París. No tenim cotxe perquè no compensa.
Clar, no
el que feim de tant en tant, si hem d'anar, com diguéssim, fora vila, llogam un de vegades, no?, per trajectes o bé. I així ho fan,
i com va
molt guapo.
Pues, conduir per París, perquè clar, anar-te sap un poc.
És una activitat d'un risc alt.
Deu ser com a mosques, no?
Sí, n'hi ha per tot, passen de per tot. Te gires i hi ha bicicletes per tot.
No, saps què passa? No sé les de Bici Palma, no ho sé si tenen el mateix sistema, però aquestes tu podies col·locar el mòbil en el front de la bici per mirar, per exemple, doncs Google Maps, no?
Exacte, si no, els Bici Palma no ho tenen, això.
I no, clar, això està molt bé. Això està molt bé si tu veus. En el meu cas, jo no veig. I si miro el telèfon, no puc mirar la carretera, diguéssim.
Bé, això, però per dur maps està bé. Sí, per si no saps ubicació d'allà on vas.
Clar, per fer com ruta...
Per consultar WhatsApps... No hauria de ser moment.
Ni una cosa, Celestí, ni WhatsApp, ni res.
Ni res, si no hi veu.
Que no. Vull dir, alerta'm això, O sigui, jo, perquè anava amb una amiga, i ella s'encarregava fins i tot d'aturar els busos, que jo vaig dir, anem una cosa, com pot posar la mà així, com esto pare, i tu avançar un bus? Pues bueno, varen riure molt.
Bé, va tornar a viure de miracle, quasi, eh?
Sí. Pues un poc sí, bé. Estic fent una broma, no? Però s'ha d'anar amb molta cura, eh? Sí. Després també les bicis elèctriques pesen més que una bici normal. I això també ho has de tenir en compte. I hi havia dos models. Una era com més grossa i una altra que duia com bateria d'elèctrica i una altra ja anava sense bateria i se carregaven digitalment.
Un viatge a París en bicicleta.
Va ser fantàstic. No me sabia... Fixa't el senzill que era. només havies de posar la càmera del teu mòbil i que llegeixi un código QR, i amb això ja t'identificava, ja te donava la bici.
Sí, ja després... Bici Palma també funciona així, això sí. Oh?
Tenia tota la informació, o sigui, molt bé, però és veritat que... bé, jo no vaig mirar el número de, ni d'accidents, ni, òbviament, de coses
no,
que...
No, però
puguin...
les dades però... ho diuen, eh? 70.000 places d'aparcament de cotxes s'han eliminat en els darrers anys a París perquè la gent va en bicicleta. I no sé si va...
Jo crec que tota Europa anem un poc en aquest ritme, no? Potser no tan ràpid, però sí que anem a aquest model que tu puguis moure't pel centre d'una ciutat sense haver de menester un cotxe.
I vas arribar fins a la Fundació Louis Vuitton, perquè sé que hi ha una exposició fantàstica, que ara m'ho contaràs.
Hi ha una exposició meravellosa.
I que hi ha una miqueta... a Sestre sí. Radi, bé...
Vas arribar amb bici?
Crec que allà varen haver d'agafar tres bicis.
Bon. Perquè t'anava a dir, quant de canvi vas fer fins a arribar allà?
Pues doncs, crec que...
Un poc en fora.
Sí, uns 40 minuts, una cosa així, 40-45 minuts.
Sí, pues però és preciós, bé. Perquè hi ha un parc de vora de sa Louis Vuitton.
O sigui, tens oportunitat en aquest model en bici de veure coses, parcs i zones que si aniguessis en metro o en bus o en taxi quasi no podries accedir, saps? I això, clar, va ser molt guapo i una idea completament diferent. Jo havia estat 3 o 4 pics abans, però mai havia conegut aquesta ciutat d'aquesta manera, no? Mm.
I de Raquel, que bé, ets la nostra nova guia de París en bicicleta.
Si he d'anar a París, jo cridaré a Raquel sí. I li demanaré més com ho he de fer. Perquè...
Per cert, hi ha una exposició d'en Calder a la Fundació Louis Vuitton que hi serà fins al gener del 2027, que si teniu oportunitat heu d'anar. Jo crec que les entrades no arriben als 20 euros, i és una, bé, és com una immersió en el món i la fantasia, també la part més desconeguda d'en Calder, que és l'etapa del circ, i tot va ser molt guapo, també. Així que bé, vos la recomano a tothom. I si agafau els bitllets d'avió en temps i organitzeu bé el viatge, te pot sortir no molt car a una ciutat, bé, que òbviament és bastant cara.
No molt car, ho has dit així com...
Barat, no,
com toque,
no molt
car.
No, que t'estalvies. Si ho mires bé, no has de gastar molt de dos. I això és una bona notícia.
I pots anar en bicicleta per la ciutat.
Viatge de París en bicicleta.
Si vols animar, una alerta, perquè
jo també,
parisins
jo també.
I parisines ho tenen molt per mà, això d'anar en bici per allà. Raquel, moltes gràcies.
Un beso.
Una ferrada forta i bancat de setmana.
Igualment,
per
Raquel.
També, gràcies. Acabam aquesta taula de redacció parlant de tecnologia, d'aquella que ens pot ajudar a dormir millor.
Ja de pitja d'anys en tu t'arriba molestant. No debades son corpulent, sinó que damunt quan comença a ronjar. He de mudar de llit perquè puguis dormir més o menys a mitjanit.
I com anant amb la darrera notícia avui d'aquesta taula de redacció, un article del diari El País que parla d'un fenomen que cada vegada és més habitual. Segur que més d'una vegada vos han sortit anuncis en el mòbil d'aplicacions que mos ajuden a dormir. perquè dormir bé s'ha convertit en un dels reptes de la vida moderna. Segons aquesta enquesta de la Societat Espanyola de Neurologia, el 56% dels adults de l'Estat reconeix que no dorm les hores que toca i el 50% assegura que no tenen un son reparador, és a dir, que no es desperten descansats. És per això que han començat a sorgir aplicacions i eines que mos ajuden a dormir un poc més bé. Són aplicacions amb renou blanc, són relaxants, redueixen la llum blava del mòbil, limiten les notificacions dels mòbils al vespre o detecten els patrons de descans i ajuden a identificar els mals hàbits que tenim hora d'anar a dormir. És a dir, que la tecnologia no cura l'insomni, però sí que pot ajudar a crear un entorn molt més favorable per poder descansar millor.
Sounds will burn your eyes as coals. You shall drink the oldest wine and velvet skies will linger.
Per alerta, que aquest article també ens avisa d'un risc que tenen aquestes eines. Convertir el descans en un estrès, perquè, clar, estan més pendents de si han tingut un somni reparador o no, del moment de dormir. Exacte. Hi ha persones que cada matí revisen les estadístiques d'aquestes aplicacions que t'ajuden a saber les hores de son profund, la freqüència cardíaca o la puntuació del descans. I, clar, s'acaben estressant si no dormim bé aquell vespre i acaben obsessionant-se amb allò de no va dormir bé o de voler dormir bé. Això pot generar ansietat i empitjorar encara més el nostre descans. És a dir, que tranquil·litat.
Sí. Una aplicació que t'hauria d'ajudar al final fa l'efecte contrari.
Això pot passar perquè ens acabem estressant i les dades ens tornen boig. Però a veure, que pot ser bo perquè te diu quin moment has de dormir, quin moment no, quin moment cures de son, quin moment estàs en la fase de REM, quin moment estàs en fase de somni profund, o quin temps de vigília, perquè moltes vegades el vespre m'ho despertam i no m'ho adona en compte. I aquest aplicatiu t'ho diu, però tot té coses bones i dolentes.
Jo no n'he provat mai d'aquestes aplicacions. Mm-hmm. Encara dorm bé com un tronc al vespre.
Va bé per saber una mica més de tu.
Sí, t'ajuda a conèixer...
Com, doncs, o com funciones en la nit.
Exacte.
Però vaja...
Com tot, amb mesura.
Sí.
I sense obsessionar-nos.
I allò més convenient és deixar mòbil abans d'anar a jeure una estona llarga, una bona estona abans.
Sí. Sí, no, clar, aquests rellotges o aquest aplicatiu de sols has de dormir amb ells, perquè si no toca el cul. Això també, no te poden llevar el rellotge per dormir. Per tant, també és un poc una contradicció. Pot ajudar, sí, poden ser eines útils, sí, però si les utilitzem bé, com tot en aquesta vida. Han sonat els senyals horaris de les 4 i mitja i hem de fer un tentol.
Quin és el teu moment de tentol?
El meu moment de tentol, pues, és quan ja, en principi, he acabat tot i ja dic, pues, per avui ja n'hi ha prou. Aquest és el tentol que hi ha a Formentera, en què la paraula tentol a Formentera no l'utilitzem.
TV3 Ràdio és actualitat.
Voleu postres?
Som quines a coren.
Clar.
És que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Algun costum...
abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Popurri de termes relacionats amb el tabac. Un paquet de tabac o de cigarrets, en castellà paquete o cajetilla, és la unitat petita, habitualment de 20 cigarrets. Un cartó de tabac és una unitat més grossa, que sol contenir 10 paquets de cigarrets. També tenim la bossa de tabac, generalment de paper o plàstic, que conté tabac picat per fer cigarrets de caragolà, en castellà, liar. Un altre objecte és el porta-cigarrets, en castellà, pitillera, que serveix per guardar els cigarrets. Per encendre'ls tenim encenedors, no metxeros, i catxes de mistos o de llumins, en castellà, cerillas. I un detall importantíssim, les llosques i no colilles. No s'han de tirar mai en terra, sinó en un cendrer, no un cenicero. No ho oblidem. El missatge principal podria ser perfectament "No us fumeu la vida", que és el lema d'una campanya antidebac promoguda per la Universitat de les Illes Balears, la Xarxa Espanyola d'Universitats Promotores de la Salut i la Fundació MAFRE. I terme explicat, terme acabat.
Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Bé, ja ho haureu notat, eh? Aquests darrers dies del mes de maig ha començat a pitjar fort la calor i haurem sentit a xerrar molt del concepte la cúpula de calor.
Una nit d'estiu de queixes que recordes per la calor que fa. Camisetes que degoten la ressaca d'aquells dies passats. Mil paraules que me ronden pel cap i no sé quin.
Idò sí, quina calor que fa, ja en ple mes de maig. La cúpula de calor, com dèiem, és l'episodi de calor intensa que ja ha arribat de ple per ser el mes de maig. Una massa d'aire molt càlid que regna aquests dies, haureu comprovat, però arreu del continent europeu, amb temperatures anòmales, més propis fins i tot del mes de juliol que no de primavera, i que ha deixat arreu d'Europa imatges de molta gent cercant ombra o fins i tot també remuant-se.
Remuant-se, sí. Mm. En volem parlar amb el nostre company meteoròleg d'aquesta casa, en Tomàs Salom. Tomàs, com estàs?
Molt bé, com estàu?
Benvingut.
I tu? Moltes gràcies.
Tomàs, què ha passat? Aquestes calorades?
N'ha fet molta de calor, eh?
Molt
de sol i molta calor. Sí, de fet, avui és el dia que fa més calor d'allò que duim d'episodi. Avui han superat aquests 35 graus a punts de l'interior de Mallorca. Uau. De fet, alguns observatoris han tocat els 36 i han fregat els 37. Per tant, són temperatures de l'estiu, de canícula, podríem dir.
Sí, eh?
Sí, sí.
I tot això ha generalitzat a bona part d'Europa?
Sí, de fet, nosaltres podem dir que han tingut sort, entre cometes, perquè no ha estat allà on ha fet més calor. De fet, proporció podríem dir que a l'interior nord del continent europeu ha estat allà on han tingut temperatures més altes i més excepcionals, parlant d'anomalies de més de 12-15 graus per damunt d'allò que tocaria. En el cas de Regne Unit han superat aquests 35 graus, que són valors de rècord dins un mes de maig, no havien passat mai, han tingut nits tropicals, tampoc havia passat mai, fins i tot algunes estacions que són més de centenàries, a Oxford, una estació que té més de 200 anys, ha superat aquest rècord amb més de 3 graus respecte a l'anterior, que són 33,7 graus, són temperatures excepcionals. Aquí teníem un poquet de vent del nord-est en alguns moments, de llevant, i no ha deixat anomalies tan altes. Avui és dia que teníem aquestes temperatures més elevades, però hi ha hagut molt de dies en 30-32 graus, que són valors per damunt d'allò que tocaria, però diguem que no tan excepcionals com si altres punts.
Sí, és que clar, a Londres hem vist gent que me daven a riu.
Directament, és a dir, imatges més pròpies d'aquí que passaven a Europa i fins i tot al nord d'Europa.
Exactament, a França també han superat els 37 graus, rècord nacional, els 39 fins i tot a qualque estació secundària, a Alemanya també temperatures molt altes. Realment ha estat un episodi important i sobretot més que destacar la força o la intensitat d'aquest episodi, que també, sinó la persistència i la durada, perquè ha estat llarg.
Clar, és com una prèvia abans d'hora d'aquest estiu. Jo aquest dia ja tothom diu no serà aguantador aquest estiu que hem d'esperar. És com una prèvia.
Bé, això sempre fa mal dia. És cert que les previsions estacionals ens indiquen que tornarem a tenir un estiu càlid. En aquest cas és una configuració, diguem que independent, però podria ser un presagi d'allò que ha d'arribar aquest pròxim estiu, que de fet, recordem, comença dilluns des del punt de vista meteorològic, dilluns 1er de juny, i que veurem. Aquí a Balears podem dir que canvia un poc per començar la tendència aquesta pròxima setmana. Per tant, aquesta calorada tan intensa que han tingut pareix que podria donar pas a un període de major inestabilitat o de canvis a partir de mitjan setmana. Que mos esperarà en l'estiu de ple? Ho veurem. Si és com els darrers, no tenim molt bones notícies, perquè suposo que tornarem a tenir valor.
Em passarem de calor.
Sí.
Per què se diu cúpula de calor,
Vinga,
Tomàs?
Sí.
Clar, això és un concepte, en aquest cas, creat que mos hem d'imaginar un anticicló com si fos una tapa d'una olla. En aquest cas, no permet que s'escapi l'aire, i amb els anticiclons tenim altres pressions. Això fa que tinguem subsidència. Aquest aire va davallant i quan que davalla i es troba a la superfície s'encalenteix. A més, és un període de molta insolació. No han tingut cap tipus de núvol, pràcticament. No han tingut vent. I això fa que actuï, precisament, com si fos una tapa, que no deixa sortir l'aire i que se comprime i s'encalenteix. Per tant, per això li diuen aquesta cúpula.
Els homes del temps ja fa temps que l'empraven, aquest concepte, perquè, clar, s'ha introduït aquests dies, no?, entre la població.
Sí, ja fa uns anys que circula des de aquest àmbit meteorològic, sobretot als Estats Units, però és cert que en l'estiu ja fa una sèrie d'anys que aquí ha ocorregut aquests períodes llargs, amb aquest tipus d'anticiclons que ens acaben deixant aquest tipus de configuració que en deien també una configuració en omega, en aquest cas, perquè teníem unes borrasques cap a l'Atlàntic, un aire fred en altura cap a la zona de la Mediterrània Oriental, i nosaltres ens situàvem aquí enmig amb aquesta cúpula de calor que en deim, que és un anticicló intens i amb aquesta pròpia subsidència i que agafa bull en temperatures excepcionals.
Això, anaves a dir, ho has dit, és excepcional, però mesos de maig que faci aquesta calor és propi del canvi climàtic o realment una excepcionalitat que hem viscut?
El canvi climàtic és... No es tracta d'un fenomen puntual i concret, sinó d'una tendència, i és cert que observam que en els darrers anys cada vegada és més freqüent aquest tipus d'episodi. Per tant, evidentment, s'han de fer estudis de distribució per poder concretar un episodi en concret, però evidentment sí que hi ha una tendència a l'alça de que cada vegada aquests episodis més extrems es vagin reproduint de forma més freqüent, i per tant sí que segurament hi podríem atribuir.
Clar.
I per illes, quin illa ha patit més calor aquest dia?
A Mallorca. És allà on han tingut temperatures més altes, però l'únic rècord que han batut de temperatura màxima en aquest cas ha estat a Menorca, que va ser ahir a la zona de la Mola, en 31,8 graus, que avui, de fet, ja hauran superat, perquè ara en tenim 32.
Per 32.
Tant, és a dir, un mes de maig, no?
Sí, dins un mes de maig, efectivament. És a dir, no s'ha volgut tocar rècord absolut, però sí que rècord de temperatura màxima dins un mes de maig. En aquest cas, s'ha registrat de moment, a falta de confirmació oficial, ha estat aquest de la Mola, i a Mallorca veurem si avui ha acabat per caure qualque rècord, hauríem d'analitzar aquestes bases de dades, però ja tenim temperatures per damunt de 35-36 graus que són altes per ser dins un mes de maig.
Tomàs, una altra qüestió, experiència pròpia. Jo ara fa 13 setmanes, a final d'abril, vaig fer el primer cap FICO, sí que va ser a ses covetes.
El primer any.
Sí, vaig ser atrevit, però no, l'aigua no va ser tan freda. No me vaig enrampar tant com l'any passat, que vaig fer aquest cap FICO, aquest primer cap FICO per primera vegada, evidentment, però que va ser a la serra de Tramuntana, a Solla. Evidentment, hi ha diferents temperatures, supos, de la mà, però la mà també ja és més calenta.
És molt calenta. De fet, com que han tingut molt de dies d'insolació, pràcticament cap nígul, i vent absent, podríem dir, bufant molt fluixet, la temperatura superficial de la mà ha pujat molt. I aquí sí que parlant de rècord. En aquest cas, aquesta setmana, la Boi de Mó ha arribat a tocar els 26,6 graus. L'anterior rècord era de 24,8. Per tant, fixeu-vos en aquesta amplitud, realment ha estat un rècord molt alt, i podríem dir que la Mediterrània Occidental ara mateix a molt de punts es situa entre 4 i 5 graus, sobretot a la Conca Nord, per damunt d'allò que tocaria. Són temperatures molt altes. És cert que parlant de temperatura superficial de la mà, això vol dir que si hi ha canvis en la direcció del vent, que si els dies de sal més tapat i tot això, pot canviar, perquè se romp aquesta estratificació i en capes més baixes, a partir de 5, 7, 8 metres, la temperatura encara és freda. Però aquest dia, si heu anat a la mà, ho haureu notat, perquè realment tenien temperatures molt altes, i avui, per exemple, la Boi de la Dragonera marca una temperatura també de 24,6, que està a només dues dècimes de superar el rècord, també.
Tomàs, tu què faràs aquest estiu, si t'ho poden demanar?
Sí, perquè la mà no refrescarà molt, crec.
No ho sé, què faràs aquest estiu. Supos que posaràs peu dins aigua.
Posaràs peus en rebull, si, però sí, no tens cap activitat programada.
Bé, ara podem dir que d'aquí 15 dies me'n vaig a Perú, per tant m'aniré a un hivern, perquè clar, hemisferi sud, canviaré d'estació, i en vez de començar l'estiu, començaré l'hivern. I després, més endavant, ja veure, no tinc molt de plans de moment.
Perquè un ocellet mosaic que te cases.
Sí, però això me'n vaig a Perú.
Molt bé, ja.
Que en Tomàs Salom. Dissabte
vinent.
Som a casa. Dissabte qui ve.
Dissabte qui ve.
Què dius?
Sí, sí.
Molt bé.
Tomàs, sí, sí. Enhorabona.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Quin temps farà dissabte qui ve? S'estem en noces.
Dirà, te pot creure que no, hauré d'estar pendent de la previsió? No, no, que hauré d'estar pendent de la previsió. Tant de dies de sol i calor, i ara no està clar que ha de fer dissabte qui ve.
Ai, Tomàs.
Però bueno, és com es colmo, no? L'home del temps.
I on vos caseu? A Mallorca?
Sí, sí, a Mallorca, Mallorca.
Molt
a Palma.
Bé. A Palma, molt bé, Tomàs. I doc,
enhorabona.
Enhorabona,
moltes gràcies.
Sí.
Moltes gràcies.
Podràs fer un dies de vacances i tocar el fred de Perú.
Sí, exacte, exacte.
Que això està molt bé. I res, supos que després tornaràs a viure amb nosaltres la calor de l'estiu.
Sí, no m'escaparé d'aquesta calorada.
No, però ho viurem i ho parlarem, perquè ara ja és una cosa que ens serà habitual i l'haurem de conviure amb això, no, Tomàs?
Sí, no hi queda més remei, mos haurem d'adaptar. I fugir del sol, sobretot en els moments en què pega més fort.
Sí, perquè a veure que ara la radiació solar és més forta que altres èpoques de l'any, o com va?
Bueno, ara mateix tenim pràcticament el moment quasi de màxima insolació, mos acostem al solstici d'estiu, i ara el sol te pega tan fort com ple mes de juliol. Per tant, crema molt aviat. Sí. Així que precaució.
Perquè, hem d'anar alerta,
sí. Sí.
Sí.
Sí, perquè sí. Mos pensam, ai, no, encara som per maig.
No. El sol ja és molt amunt, i ja dic, cada vegada mos acostem més en aquest solstici d'estiu, i sin solució és molt forta.
Idò, tot preparat, que te passis molt bé.
Moltes gràcies.
Una ferrada a tota la teva família i tu també, i que tingueu molt bones noces.
Vinga, gràcies.
Enhorabona,
Tomàs.
Tomàs.
Gràcies a tu. Idò, hem parlat d'aquesta cúpula de calor amb el nostre expert, en Tomàs Salom, que li hem preparat una trampa.
Una trampa, bé.
Però bé,
sí,
per celebrar que en Tomàs a casa. I no sabem el temps que farà dissabte que ve. Això no ens ho ha pogut assegurar.
Però clar, arriba aquesta inestabilitat.
Sí, baixaran una miqueta les temperatures, per tant, també podran respirar un
poc
abans
de començar l'estiu. Això també ho hem de dir, que no és que ara hagi arrencat de ple i fort a pitjar aquesta calor. Sí, aquest dia sí, però que
hi haurà un poquet de treva.
Un poquet de treva, i llavors ja ho veurem.
I llavors ja
mos hi ferrarem.
Ja ho viurem, exacte. I amb aquest punt punt de la meteorologia del temps. Ara hem de fer una petita pausa i tornant tot d'una perquè hem de parlar de música.
Tres ràdios, memòria. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracte. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. Dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre o...?
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara vos hem d'explicar que avui també s'ha estrenat la nova cançó de la banda menorquina Pol de Gall i es titula així com comença.
I no m'importa una merda si la nit sense tu se'n fa eterna. Enredar, sé molt bé que és el que hi ha. Es qui juga amb foc un dia es pot cremar. No sé què m'està passant, però és bastant desconcertant. Perd el món de vista quan te tinc davant. Anar capaç, un dia mataràs. Vols que tothom sempre balli, balli en el teu compàs. Tristràs, ara vens i ara te'n vas. Però a partir d'ara jo ja no et faré ni puto cas. I no m'importa una merda, si la nit sense tu se'n fa eterna. I no m'importa una merda, m'és igual, ja no tinc res a perdre.
I d'això no m'importa una merda, el nou senzill festiu que s'estrena avui de Pol de Gall i que, de fet, demà són un dels noms del cartell del Tribu Fest a Felanitx. Després seguiran molt de concerts per Menorca, Ciutadella, Es Mercadal, el Sant Martí Fest i a Maó, a Localari Menorca Live, fins tornar a Mallorca, al Pollença Rock, i encara continua més aquest calendari d'actuacions de Pol de Gall.
Una bona gira que ara comentarem amb el guitarrista de Pol de Gall, que és n'Ernest Martí. Martí, Ernest, com estàs? Hola, Ernest.
Hola, bones tardes. Com estàs?
Molt bé, i tu?
Hola.
Ara t'ho sentim molt
bé,
perfecte.
Molt bé.
Moltes gràcies per atendre'ns. Avui hem de parlar d'aquest single que t'excusa per xerrar d'aquesta supergira que heu preparat per aquest estiu, eh? Ai, no més.
Sí, sí, al final la raó de ser de la música és després poder-la compartir amb el públic.
que realment és un dels moments més màgics per nosaltres en sa vida d'un músic i d'un compositor, que és quan ho pots compartir amb el públic i poder tenir aquests moments en directe, que són sa gran màgia, no?, de sa música.
Clar que sí. Perquè aquest títol d'aquest nou single...
Sí, la veritat és un títol bastant directe i descarat. I bé, realment, la cançó...
No tens molt bona cobertura.
Una situació... és com estira i arronsa sentiment.
Ernest, t'hauràs de moure un poc, perquè no tens molt bona cobertura ara mateix allà on te trobes. No sé què ha passat, però no t'has sentit massa bé. Tornem posant la cançó i recuperam aquesta connexió amb en Ernest Martí de Pal de Gall.
Vols jugar, però jo ja pas. Saps que estic per tu, però avui no me tindràs. Sé que ho puc pagar molt car, no sé si em podré aguantar. Sense tu és més llarg que un dia sense pa. Anar capaç, un dia mataràs. Vols que tothom sempre balli, balli en el teu compàs. Tristràs, ara vens i ara te'n vas. Però al final ets tu qui es quedarà amb un pam de nas. I no m'importa una merda si sa nit sense tu se'n fa eterna.
Ernest, ara ja t'han recuperat. Per què aquest títol que mos explicaves?
Sí, perdoneu que hi ha hagut problemes de connexió. Sí, comentava que és una cançó que mos descriu un estira i arronsa sentimental amb aquella persona que t'agrada però que sembla que ara que vol, després sembla que no vol i estàs tu allà amb aquesta situació d'inseguretat, fins que arriba un punt que ja t'alliberes i deixes ja de que no t'afecti més tota aquesta situació i fas aquest crit de dir no m'importa més ja tot això i t'alliberes, no? Quan estàs en aquest punt de que ja no tens res a perdre és quan te sents alliberat, te sents més feliç en el fons, perquè t'està oprimint una miqueta aquella necessitat d'estar amb aquella persona, no? I quan m'envies tota la merda és quan realment te sents
sí.
millor.
Fas una L.
Sí, una L de diau.
Exacte.
Ja està, fins aquí. Sí, no sí. puc més.
Un nou senzill que ja avança un nou disc, que està per arribar.
Sí, realment, bueno, l'any passat van treure el darrer disc que entre Sa Llum i Sa Foscor, en 2025. Ara aquest és el primer senzill que publicam i, evidentment, és com un primer tast de lo que vindrà. Nosaltres sempre no aturam de composar, no aturam de fer cançons noves i bueno, la idea és seguir publicant nou material, ja que avui en dia... A la gent li agrada constantment que vagis traient novetats i amb això estem. Tenim alguna composició feta per publicar. No sabem encara si serà més endavant aquest 2026 o si ja serà tot el 27, però material n'hi haurà, vull dir que no aturam. Estem molt contents amb la resposta que té la gent, tant del que publicam de música com amb els concerts. Tots els concerts que fèiem de cada vegada ve més gent. Tenim una connexió fabulosa amb el públic i la veritat és que no volem aturar.
Això és vera, perquè tenim un públic molt entregant, no només a Menorca, sinó arreu allà a on tocau, se saben totes les cançons, les canten, les
tot
ballen...
Sí, la veritat és que estem molt, molt contents amb aquesta resposta. A Menorca ja és cert que ja duim uns anys que estem en un punt molt dolç, amb el qual fem concerts amb moltíssima gent. És una illa molt petita, però hem arribat a fer concerts de 1.000, 2.000, 3.000 persones, i a vegades demostres que si no és que té 100 i poc mil habitants, és que és un 3% de la població, saps? Sí. I que a vegades perdem la perspectiva de que és una illa molt petita i posar més de 1.000 persones en un concert pagant entrada és moltíssim, i la veritat és que estem molt contents. I a Mallorca, és cert que ara duim un parell d'anys que estem vinguent bastant, estem molt contents i d'acabar d'anar a més, i és cert que que ja, a pesar de no ser una mica de la nostra zona d'on vam començar, a cada concert ens sentim com a casa, amb molta gent que ens ve a veure, que canta totes les cançons, també a Mallorca, i supercontents, perquè va més, i cada vegada veiem cares noves i gent que superentregava. I he de dir que, bueno, per un músic fer música i veure que la gent se coneix les cançons, que les canta, és una passada.
És d'agrair. Vendran, clar, més estrenes, com deies, abans d'aquest disc, que si no ens descomptam serà el 7, ja de Pel de Gall. Serà tan estiuenc, tan fresc, tan directe, tan festiu, tan ballable com aquesta cançó?
Bueno, la idea sempre, és a dir, nosaltres sempre dèiem que l'estil de música que intentem crear, a part de que és el que ens surt de dins, a vegades ja pot haver lletres, a vegades que són una mica més melancòniques, que de vegades les descartam perquè intentam que la nostra música tingui aquest segell de música més festiva, alegre, que carregui les piles, i tal vegada, a vegades, que ens són com a més tristes, com a més així, que a vegades vull dir, un pot tenir un mal dia i pot tenir la necessitat d'expressar altres tipus de sentiments, però bueno, a l'hora de publicar el disc intentant agafar només cançons com a més animades, més alegres, pensades molt per el directe, pensades per quan sigui un concert que sigui a tope, que sigui energia, que sigui alegria. I bueno, això és un poc... Al final, un àlbum és un recull de cançons, cançons que has anat composant durant un temps bastant prolongat, perquè no es fan d'un dia per l'altre, i és una combinació d'una feina molt grossa que hi ha darrere d'un disc. Uh-huh. I bé, el nostre desig és això, que sigui una música que transmeti molt bon rotllo, molta alegria, i que la gent quan l'escolti, que de fet sempre ens ho diuen, que són com una teràpia, que... Escoltar la nostra música, a vegades gent que ha passat per males èpoques, escoltar la nostra música els ha ajudat molt. Mm-hmm. Perquè està tot molt positiu, molt alegre i bueno, molta energia.
I tant que sí, mm-hmm. Aquesta energia demà al Tribu Festa Falanich, per exemple, però altres actuacions. Consultau l'agenda perquè és àmplia dels Pel de Gall. Moltíssimes gràcies, Ernest.
A vosaltres un gust i bueno, a tota la gent de Mallorca vos esperant demà a Falanich, en el Tribu Fest, que serà una festa molt grossa.
De quina hora actuau?
Nosaltres actuarem a les 3:45 des cada vespre.
Perfecte, bona hora.
Apuntat. Gràcies, Ernest. Vindrem
amb les ueres de sol i sí, amb moltes ganes de passar-ho bé.
Ara gràcies. Tornem, gràcies.
Una abraçada. Adéu.